Sílvia Monar, bon dia.
Hola, bon dia.
La Sílvia Monar és l'alcaldessa de Pals. Amb ella volem parlar sobre diferents temes que afecten a l'actualitat del poble. Encapçalada aquesta actualitat per aquesta notícia que coneixíem ara fa un parell de dies i que diu, el titular és molt explícit, el Parlament diu, insta a protegir els rodors de Pals. Abans, però, com sempre, fem una radiografia amb en David Parreño.
Exacte, Miquel. El Parlament va aprovar la setmana passada una proposta de resolució per instar el govern a protegir els sectors de rodors de Pals i de Roca Blanca. Aquestes serien unes zones on el nou pla d'ordenació urbanística preveuria construir-hi habitatges. En total, els habitatges que es permetrien construir serien uns 2.440, segons afirma l'entitat ecologista Salvem la Platja de Pals.
Gràcies, David. Alcaldessa, que els sí. Rodors està protegit o és que li necessita protecció especial o quin risc hi ha?
Bé, aquesta notícia que teniu vosaltres aquí, que va sortir al punt, efectivament, aviam, s'ha d'explicar perquè la proposta de resolució que va presentar Catalunya Sí que es Pot parlava de 4 punts. Aquests que insten a protegir el tema de rodors eren 2 dels punts que s'aprovaven en aquesta resolució, i un tercer que per nosaltres és el més important és que la Comissió de Territori tomba la proposta aquesta d'aturar els plans parcials. Per tant, per nosaltres en principi ho tenim tot bé, no hi ha cap indici de que malmenem el medi, i a més aquests 2 punts que parlen de protegir aquests sectors, de fet ja estan en la proposta, i a més l'any passat el departament va ampliar la zona PEIN. Per tant, considerem que aquests 2 punts ja s'estan tinguent en compte actualment en aquest projecte.
Per tant, em confirma que aquesta resolució que es va aprovar la setmana passada al Parlament ja diu explícitament que el pla urbanístic no s'ha d'aturar.
Exacte, o sigui, era el tercer punt d'aquesta proposta de resolució, perquè hi havia 4 punts, doncs era, ells plantejaven de negociar amb l'Ajuntament l'aturada dels plans parcials, i aquesta no va prosperar. Per tant, per nosaltres aquest és el titular. O sigui, que la Comissió de Territori tomba la proposta d'aturar els plans parcials. De fet, els altres 2 punts a nivell mediambiental està sobradament demostrat que no tenen incidències molt, molt greus per al medi. Això ho demostra doncs una resolució del 6 d'abril d'aquest any 2016 que la fa la OTA, que és l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat, i on diu que constata que la modificació del POM en aquest sector no té efecte significatiu sobre el medi. Evidentment, sempre ho resolen aconsellant, doncs, demanant algunes altres mesures, però és que aquestes l'Ajuntament de Pals sempre els tindrà en compte, i evidentment quan arribi la Comissió de Territori d'Urbanisme, i ens faci l'informe, atendrem a totes les peticions que ens facin, evidentment.
Alcaldessa, abans de continuar amb l'entrevista, li he de dir que nosaltres ens hem intentat posar en contacte amb la plataforma Salvem la Platja de Pals, perquè quan entrevistem algú en referència a temes polèmics volem intentar tenir el màxim de veus possibles al respecte. He de dir que a hores d'ara encara no hem rebut resposta a aquesta petició, i per tant l'entrevista que fem ara estarà mancada d'una de les veus, diguem-ne, discrepants en aquest procés. Però anem una mica al moll de l'os, perquè expliquem una mica d'on ve aquest conflicte que tenim obert. Hi ha una plataforma que en un moment determinat denuncia que s'està modificant el pla urbanístic i que aquest pla preveu l'ampliació o la construcció de 2.000 i escaig habitatges nous a les zones de la platja de Pals, que segons la plataforma diuen que altera una zona d'especial interès natural.
A veure, sí, aquest és el titular, que és el que més cridaner i el que realment doncs crida l'atenció i tothom li fa cas. Però evidentment no hi ha 2.400 vivendes, com deien. Aquest sector són 788, que evidentment entenc que hi hagi gent que no li agradi el totxo, però és un planejament que ve de fa 30 anys, que tothom ho sabia, que allà era una zona urbanitzable. Per tant,
què vol dir que fa 30 anys?
Perquè aquest planejament és de l'any 86.
Val. Que, I per tant, quin és el problema? Que, o sigui, què és el que fa que esclati ara el 2016?
Doncs vaja, perquè ja s'ha tirat endavant, s'ha fet la modificació. Nosaltres com a Ajuntament vam voler iniciar una nova tramitació del POM, i evidentment aquesta part que ja es contemplava en l'any 86 no l'hem retirat, perquè evidentment hi ha molta gent que penja d'aquesta construcció que es volia fer fa 30 anys, i no serà l'Ajuntament actual que ho pari quan hi ha unes expectatives que ja estaven incloses dins del territori des de fa 30 anys. A més, hi ha la Comissió de Territori, en els seus moments, quan va fer tots els informes, els veia favorables. Es va fer un expedient de revisió parcial l'any 2007, que es va tombar, però es va tombar per defecte de forma, no per cap mena de problema mediambiental ni res de tipus urbanístic.
Uh-huh. És a dir, hi ha una ampliació, diguem-ne, hi ha un número de cases que es poden construir. Això és, ja ve del pla general, diguem-ne, del 86, sí. I per tant, això ara...
Ara s'intenta
modificar el pla i és en aquest moment en el que s'intenta modificar el pla, s'intenta tirar endavant una modificació del pla, i és en aquest moment en el que surt aquesta polèmica.
És que aquesta modificació s'entén també perquè s'ha d'afegir un 30% de l'habitatge protegit, que fins a llavors era un 7%, per tant tenim un 30% més d'habitatge protegit, i volem protegir el sector de Roca Blanca, que és el sector on sí que realment hi ha més massa forestal. Uh-huh. I és on realment, si allà hi hagués edificacions, farem el manaria al medi. No volem que passi això, per tant, aquesta ampliació que proposa la resolució de Catalunya Sí que es Pot d'ampliar la zona PEIN ja es va fer en el 2015, perquè tots aquests terrenys de Roca Blanca que havien d'anar edificats, recordo, amb el planejament del 86, doncs s'han mantingut com a terrenys forestals, i serà un parc públic de 17 hectàrees. Per tant, parlem amb propietat, diguem, i no tergiversem a vegades la informació, perquè el que estem fent és intentar protegir una zona que sí que realment és molt boscosa, que ja ho he dit, es mantindrà com a terreny forestal, i l'edificabilitat es passa en la zona on no hi ha cap mena de significació en el territori a nivell mediambiental.
Senyora Munar, aquest és un assumpte que va fins i tot motivar que el síndic de Greuges enviés en el seu dia una comunicació a l'Ajuntament, però com s'explica el ressò que ha tingut aquest tipus, que ha tingut aquest assumpte, vaja?
Bé, perquè està a l'ordre del dia protegir el territori. Evidentment, nosaltres també hi estem d'acord, i per això hem fet el que us he explicat ara, i intentem minimitzar al màxim l'impacte. El síndic va atendre, suposo, les peticions de la plataforma i les peticions dels regidors de l'oposició, i va demanar una sèrie d'informació que nosaltres, si ens ho hagués demanat, li haguéssim donat igual que li hem donat ara. El que passa que va fer abans la nota de premsa, diguem, per dir alguna cosa, que demanar-ho abans a l'Ajuntament. O sigui, ens vam enterar per la seva pàgina web, que ens demanava tota aquesta informació. Per això també va haver una mica de rebombori.
Carai, és curiós, no, això?
Sí, realment, ens vam assabentar per la pàgina web del...
Creu que hi ha alguna relació al fet que el síndic de Greuges sigui Rafael Ribó, exlíder d'Iniciativa per Catalunya, i que aquesta sigui una formació que està integrada dins el grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot?
Vaja, no ho diré jo, però no sé, el síndic fa la seva feina, també entenc. Per tant, només volia dir això, que si ens ho hagués demanat, cap problema. Nosaltres donem tota la informació que tenim. Estem oberts, vull dir, qualsevol persona que vulgui informació sobre això, l'àrea d'urbanisme, els hi passaran. Cap problema per vull dir, transparència total. Estem amb allò, el síndic suposo que ja farà les seves... ja contestarà a la informació que nosaltres li hem donat. Si ja li vaig dir personalment que si vol venir a Pals i veure-ho in situ, doncs que ho podrà veure.
I què li va contestar?
Que sí, que faria el seguiment, sí.
No ha posat data, per entendre'ns, per venir?
No. Evidentment, tota la gent té dret a defensar el que ell considera que és el millor. Nosaltres estem treballant ara des de l'Ajuntament, som ara l'equip de govern que hi ha. Quan hi hagi un altre equip de govern, doncs treballarà a la seva manera. Nosaltres treballem així, entenem que tot que el que s'està fent és correcte. Si hi ha alguna cosa que no és correcta, doncs els informes que ens estan enviant ja ens ho diran, i evidentment ho rectificarem. No estic dient que això hagi d'anar a missa, diguem, però sí que estem actuant correctament. Un altre tema que volia parlar és que la gent es pensa que estem edificant a Davant de Mar. És que Davant de Mar ja està edificat, i sí que allà hi ha una zona de duna litoral que evidentment es podia haver mantingut, i no està mantinguda. Estem parlant d'una zona que està quasi bé a 900 metres del mar.
Ah, 900 ha dit? O 200?
Sí, no. 900.
900 metres. Alcaldessa, tot aquest assumpte que hi ha, tot aquest assumpte que és com gairebé tot el que afecta a l'urbanisme de casa nostra, ha estat així espinós. En el seu dia es parlava, és que aturar aquest pla urbanístic o aturar aquesta reforma d'aquest pla urbanístic costaria molts diners a l'Ajuntament en termes d'indemnitzacions a propietaris que en el seu dia van comprar terrenys diguent-los que s'hi podia edificar, i ara se'ls hauria de revocar aquesta edificabilitat. Està comptabilitzat quin cost tindria això?
Ostres, ara mateix crec que sí que es va fer, però no us ho sabria dir. El que passa que no tinc les dades aquí davant, però sí que evidentment això suposaria hipotecar el poble de Pals, i nosaltres no serem qui ho faci, perquè sí que sabíem que hi teníem, ens va arribar una demanda, diguem, per un dels casos d'aquí que pujava el mateix que el pressupost que tenia l'Ajuntament de Pals, per tant...
Quan és això?
Uns 6 milions, no arriba a 5 milions i escaig, per tant...
És a dir, una possible demanda d'un propietari que tenia un cost aproximat d'uns 6 milions d'euros, eh?
Exacte, és el pressupost de l'Ajuntament de Pals. Com comprendran, doncs no tindríem capacitat per gestionar això.
En aquest punt jo li plantejo, tal com vaig fer en el seu dia amb l'alcalde de Palafrugell, amb aquesta polèmica que hi ha al voltant d'aquest xalet del Golfet, i que té salvant totes les diferències, però té certes similituds en el sentit que hi ha una plataforma ciutadana que impulsa que s'aturi un permís d'obres, etc etc. I jo en el seu dia amb l'alcalde de Palafrugell li vaig plantejar, escolti, tenint en compte que hi ha una plataforma que presenta 2.000 signatures, que això és, deu ser aproximadament el 7 o el 8% de la població del poble, no tindria sentit plantejar una consulta a la gent dient, escoltin, hi ha aquest tema que sembla que és un tema estructural, diguem-ne, de governabilitat del poble, i per tant, escolteu, que decideixi la gent del poble si es vol tirar endavant aquest pla, aquesta modificació del pla, o si es paralitza aquest pla, bo i sabent quins són els costos que podria tenir pel municipi. No seria una bona manera, potser, de solucionar aquest tema?
Potser sí, el que passa que, aviam, va posar per davant una cosa que ja està implantada quasi bé de fa 30 anys, ara posar-ho a consulta, doncs, vaja, nosaltres entenem que s'està fent tot bé, que no hi ha d'haver cap problema, i que en principi no s'hauria de per què posar a consulta una cosa que ja s'està treballant de fa molt de temps. Ara tirar enrere, sí, es podria fer, però tindria també les seves conseqüències, fins i tot portar-ho a consulta.
Alcaldessa, per canviar de tema, vostè sap que tenim especial predilecció per tot allò que afecta a Ràdio Liberty. Hi ha alguna novetat al voltant de la cessió dels terrenys o del projecte Aquam que s'hi havia de fer?
En principi, nosaltres com a Ajuntament no tenim cap notificació al respecte, per tant, deduïm que encara no tenen la concessió.
Aquí, per explicar-ho a la gent que ens estigui escoltant, estem parlant d'un projecte que una fundació vol fer en els antics terrenys de Radio Liberty, i pels quals ha demanat a l'Estat la concessió d'aquests terrenys.
Estaven en tema del mediambiental, que havien de presentar el projecte, etc. Sí que estaven presentant tota la documentació necessària. No sé, ara nosaltres també hem fet informe, com a Ajuntament també ens demanen un petit informe, llavors no sabem com està, perquè no hem rebut cap notificació. Espero que ens notifiquin, com a mínim, encara que no siguin els terrenys del poble, com a mínim ens notifiquin la decisió.
No s'hauria de lluitar una mica perquè aquests terrenys acabessin en mans o en propietat de l'Ajuntament?
Vaja, sí, es podria demanar, es podria fer. Que passa que què hi fa l'Ajuntament amb un terreny de 33 hectàrees? Qui ho gestiona? Qui, en principi, aquest projecte que hi havia plantejat, doncs, era un projecte mediambiental que semblava que protegiria els espais i que seria visitable i tindria una part visitable, una part més de nivell d'universitat, de... I clar, semblava que ja era el projecte que havia de ser pel poble també, no? I a nivell internacional.
L'altre dia em deia...
Però vaja,
digui.
Està parat, de moment.
L'altre dia em deia un veí de Pals, és que si mai som independents això s'ho quedarà a l'estat espanyol i ens quedarem sense Ràdio Liberty.
Home, no, què va, això ha de quedar pel poble, ja. Per tant, no fa falta fer papers perquè d'aquí poc ja serà el poble.
Alcaldessa, com va anar per Corea?
Ah, ostres, molt bé.
Sí?
Va ser una experiència molt maca. Realment, doncs, aquesta gent són gent molt protocolària, però molt bé.
Ens explicava en Joan Loureiro, l'alcalde de Begur, que li van preguntar sobre aquest comitè que se celebrarà l'any que ve, que se celebrarà a Begur, i ens deia l'alcalde de Begur, bé, això, Begur és qui té la representació, en tant que va ser una mica l'impulsor d'aquest moviment, però ens, diguem-ne una mica, aquesta reunió del Comitè Internacional ens la repartirem entre Pals i Begur, ja sap que els hi ensenyarem o no en aquesta gent.
Home,
quan vinguin?
Evidentment el territori, que per nosaltres doncs és un dels grans valors, el tema del patrimoni històric, que bueno, ja tenim material per ensenyar i perquè la gent quedi bocabada. De fet, no vindran només coreans en aquesta comissió, sinó que és una comissió que afecta bastants països europeus també, que potser per la proximitat doncs vindran més gent de països europeus que coreans, que ja fa poc van estar aquí també. Per tant, tema arròs...
El tàndem d'arròs que en tenen molt, ells, eh?
Sí, els coreans sí, no, per això et dic, els coreans d'arròs tenen sobreproducció, per tant, no, quan hi vam anar allà no vaig ni portar un paquet d'arròs, evidentment, perquè en tenen molt, però sí que bueno, els hi vam portar la informació de totes les campanyes que fem i una mica explicar de quina manera vivim nosaltres aquí, que és diferent de la seva.
Molt bé, una última qüestió. Sabíem fa 7 o 8 dies sabíem que l'Ajuntament havia fet una enquesta entre la gent jove de Pals i que deia, el titular també era molt explícit, no? Deia una enquesta mostra un jovent emprenedor i compromès. Això amb què es concreta?
Vaja, doncs ara l'àrea de joventut doncs estarem mirant doncs de fer alguna mena de projecte, encara no el tenim plantejat, però mirar d'engrescar aquest jovent que té ganes de fer coses al poble, com s'ha demostrat aquest cap de setmana passat amb tot el tema de Tots Sants, la Castanyada i el Halloween a Pals, i que han participat un grup de jovent, que és el que volem, no?, que s'animin i que participin en coses i se'n facin els propis interessats i involucrat en el tema.
Deixi'm
llavors
que...
doncs és estudiar una cosa d'aquestes, vaja, per poder-los involucrar més.
Deixi'm que faci un link una mica trampós, si vol. Quan hem començat aquest programa hem parlat dels 25 anys que fa l'Orquestra Gerunda, que l'està celebrant ara, que és una orquestra que va néixer precisament a Pals, a la Festa Major de Pals. Dic, seria un bon començament, no?, que la gent jove es fes una mica seva a la Festa Major de Pals.
Home, i tant. No. Ja, de fet, a veure, ja hi ha associacions que formen part de la Festa Major i que munten el seu dia en la Festa Major. El que volem, doncs, és que s'incrementi aquesta participació perquè, vaja, normalment sempre acabem siguent els mateixos i el que volem és ampliar el gruix de la gent del poble que vol participar.
Sí, hi ha una imatge icònica al poble és la de la Torre de les Hores, que està allò en procés de reforma també. I això implica que s'obrirà al públic la Torre de les Hores perquè la gent pugui entrar-hi i a dalt?
Aquesta és la intenció, que puguem obrir-ho al públic, que la gent pugui pujar. Ara s'està fent la penúltima fase, encara faltarà una, però que entre aquesta última que s'està fent i l'altra ja es podrà, en teoria, ja es podrà obrir al públic, que és la zona del campanar. Si us heu fixat, hi ha el campanar amb una bastida tot voltant, ara aquests dies, si passeu per allà, sí. Llavors, un cop estigui, estudiarem la manera de fer que la gent pugui pujar i baixar sense, amb seguretat, sense problemes, amb una capacitat d'un número de gent concreta, perquè a dalt no hi cap tothom. Farem tot això perquè la gent pugui veure les vistes que hi ha de dalt, que són espectaculars.
Sí, la veritat és que són ben maques. Alcaldessa de Pals, Sílvia Munar, gràcies per atendre la nostra trucada i per posar-nos una mica al dia sobre aquests temes que afecten el poble del qual vostè és alcaldessa, i seguirem estant al cas a través de Ràdio Capital. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia i sort. 2:45 de 9 del matí, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en edició d'avui dimecres 2 de novembre del 2016.